Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Una salutació molt cordial del que us parla Francesc Callau. Ara i en els pròxims minuts us passarem a oferir el nostre programa dedicat a la gent de la mar. Després de l'experiència de la setmana passada fent el programa en directe des del Saló Nàutic, avui tornem a l'estudi i us hem preparat, en primer lloc, dos temes de promoció gastronòmica. Per una banda, la promoció que em fan del peix en el Palamós Gastronòmic. Parlarem amb Teresa Ferrés, alcaldessa de Palamós, i també parlarem de les jornades gastronòmiques del peix de Llotja a l'Ametlla de Mar amb Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar. A l'Argot Mariner, al Ranxo a Borda, el Joan Argentó i el Rafael Martins portaran, per una banda, parlarem de la funció del calal bou, i per l'altra, en el tema gastronòmic, ens prepararem una cavalla xapada. A l'acordió del Grumet escoltarem el grup d'habaneres Desplega Veles amb l'habanera de l'Antònia Vilàs des de casa veig al mar, una habanera molt i molt realista i actual. I després seguirem amb la secció del Norai. L'impacte econòmic de les estacions nàutiques de Catalunya serà una part de la conversa que mantindrem amb Miquel Gotanegre, el nou president de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya. A la secció de Plàncton, l'Aurora Requena, de Plàncton, Divulgació i Serveis Marins, es parlarà de les marees de Mucílax. I en l'últim tram, el Manol de Ramon ens ha trobat la Sabina Plaja, la coordinadora del Consell Municipal de la Sartit, que ens parlarà de la recuperació del patrimoni pesquer d'aquesta localitat. Per tant, benvinguts al nostre programa, una salutació de tot l'equip de Blau Marí. Comencem el programa 108.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I avui en el nostre Blau Marí volem posar l'accent en diverses iniciatives relacionades amb la promoció gastronòmica del peix i de tota aquesta activitat econòmica i comercial en l'àmbit mariner que es duen a terme a diferents indrets del nostre país. I una d'aquestes poblacions és precisament Palamós. Tenim amb nosaltres a la seva alcaldessa, la senyora Teresa Ferrés. Alcaldessa, moltes gràcies per atendre'ns i benvinguda a Blau Marí.
Moltes gràcies.
Tenim entès que al llarg d'aquest mes d'octubre vostès celebren la segona edició del Palamós Gastronòmic. Què és el Palamós Gastronòmic?
Doncs una iniciativa al voltant de la gastronomia local que el que pretén és desestacionalitzar la temporada turística i posar el foc en el mes d'octubre, un mes en què s'hi fa molt bon temps, encara és molt agradable venir a la Costa Brava, i Palamós, doncs, com a centre de referència al voltant de la pesca i del mar, posa de relleu aquesta cuina del peix. I una iniciativa en la que s'hi sumen diferents sectors econòmics i que em permeto destacar, doncs, que 15 restaurants ofereixen un menú, que 14 tavernes participen d'un concurs de l'etapa estrella i que 6 pastisseries s'han sumat aquest any per primera vegada amb un pastís dels Agustins, recuperant la tradició dels frares Agustins que van estar a casa nostra al segle XVI.
Per tant, estem parlant de la... d'involucrar també el sector productiu, no només en aquesta gent que se n'encarreguen cada dia d'agafar un producte de qualitat i portar-lo a Llotja, sinó en aquells que al cap i a la fi, al final de la cadena, són els que se n'encarreguen de fer-lo arribar al consumidor, no?
Sí, en definitiva, el que perseguim és sumar esforços de diferents sectors, dinamitzar l'economia local. Per tant, en un primer moment, lògicament, el pescador hi té el protagonisme pescant cada dia aquest peix fresc que surt al nostre port, i després doncs, els restaurants i les tavernes són els que ofereixen el producte ja elaborat. Paral·lelament també tenim iniciativa pública i des del Museu de la Pesca, des de l'Espai del Peix, que és una plataforma perfecta per mostrar aquesta cuina, doncs fem tallers de restaurants, tallers de pastisseries, també show cookings per ensenyar la cuina marinera des de l'àmbit del Museu de la Pesca. I aquest any incorporem una iniciativa que és senderisme i gastronomia. I tres diumenges d'octubre proposem una ruta de senderisme molt interessant, perquè cada diumenge és diferent. Hi ha tres rutes ben diferenciades, una de litoral per conèixer tot l'entorn de Castellcap Roig i en aquestes rutes el que farem és uns tastets de gastronomia. La segona ruta és molt més d'interior, de descoberta de la vall de Bell-lloc, que s'endinsa cap a les Gavarres, i el tercer diumenge fem una ruta molt més urbana per descobrir el centre urbà, el casc antic, i també el port de Palamós. Per tant, una proposta des de l'àmbit públic que se suma a la proposta dels privats.
I en tot cas, dins d'aquest Palamós gastronòmic, s'hi poden anar afegint tota mena d'iniciatives, perquè és un supluig fantàstic per a coordinar, com vostè dia, activitats de relació amb la natura, activitats culturals o formatives amb aquest ambient gastronòmic, no?
Efectivament, la suma, no? L'altre dia teníem l'inici del Palamós Gastronòmic i vam fer una trobada de tots els sectors, no? I una mica el resum és junts podem, El tema és ser protagonistes en un mes en què el que ens interessa doncs és cridar l'atenció per fer-nos atractius a tot aquest turisme interior que té Catalunya, que és molt ric, i que quan surts al cap de setmana dius on podem anar avui? A veure, què ens ofereixen? Doncs Palamós ofereix el fet de disfrutar de la gastronomia i alhora, com bé dius, de descobrir aquest territori, aquest paisatge i descobrir iniciatives culturals que tenim i que són elles molt interessants, que combinat amb la gastronomia encara li dona molt més potència.
Aquests 15 restaurants i 13 tavernes han escollit algun producte en especial per promocionar en els seus menús o estem parlant de tot el ventall que comporta posar damunt de la taula un plat de peix o marisc fresc?
Bé, del que es tracta és de conèixer o de donar a conèixer la cuina de Palamós. Per tant, és una cuina molt vinculada al peix fresc que es pesca al nostre port. El que sí hem donat és llibertat d'expressió en aquest sentit, de dir cada restaurant que expressi a través del plat les seves característiques pròpies, i també cada restaurant té un preu que ell creu doncs, que ha de ser el preu del menú. És a dir, no hi ha un preu únic, sinó que cada restaurant té llibertat de preu en aquest sentit. I després les tavernes, doncs, innovació i creativitat al voltant dels pinxos i les tapes. Les tavernes fan concurs, per tant, amb creació pròpia de cada taverna, concursen per tal de mostrar-se com algú innovador, i hi ha tota una ruta muntada que fa que, a més de descobrir les tapes i els pinxos, doncs, es descobreix a l'entorn del casc antic.
Teresa Ferrés, alcaldessa de Palamós, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que sigui tot un èxit aquesta segona edició del Palamós Gastronòmic, que no dubtem que tindrà l'acollida no només dels usuaris habituals de la vila, sinó d'altres que suposo que a poc es van assabentant, no? És la segona edició, però bueno, suposo que afegint edicions es va popularitzant una activitat com aquestes.
Doncs moltes gràcies i esteu tots convidats a venir a Palamós aquest mes d'octubre.
Gràcies. I de Palamós marxem cap a l'altre costat del litoral català, concretament cap a l'Ametlla de Mar, on pràcticament d'aquí a pocs dies s'encetaran les jornades gastronòmiques del peix de llotja amb la Diada de l'Arrossejat incorporada. Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, benvingut a Blau Marí, com estem?
Moltes gràcies i estem ja enfeinats i engrescats per encetar ja la propera setmana aquestes jornades.
Unes jornades gastronòmiques que impliquen, com diem en aquesta introducció, l'organització de la Diada de l'Arrossejat, un esdeveniment ja molt tradicional a l'Ametlla de Mar, però a part també tot unes jornades per promocionar la gastronomia marinera, no?
Pues sí, del 11 fins al 20 d'octubre, els restaurants del Club de Gastronomia de l'Ametlla de Mar, un total de 12 restaurants, i 13 bars de la Mira de Mar faran pues, els restaurants, els menús gastronòmics i els bars participaran a la ruta de les tapes Tapamar, en aquest cas la Tapa Blanca. Tapamar consta de tres rutes que es desenvolupen al llarg de l'any. Tenim la Tapa Roja el mes de maig, amb la tapa de la tonyina roja, el mes de juny el peix blau, i ara, el mes d'octubre, la Tapa Blanca, que pertany al peix blanc, al peix de la llotja de la Milla de Mar.
Llavors, a partir d'aquí, els bars ofereixen les seves tapes al públic, no?
Sí, els 13 bars participants, ells han creat una tapa, i bé, oferim també la possibilitat de fer aquesta ruta amb un folleto, i la gent que empleni aquest folleto amb 5 tapes diferents, de 5 bars diferents, poden participar en molts de sortejos, amb premis de caps de setmana, amb menús gastronòmics. Bueno, creiem que és unes tapes molt atractives, amb molta varietat, amb el peix fresc capturat per les embarcacions de la flota pesquera de la Milla de Mar. I bueno, creiem que és un atractiu que durant aquests dies fa que augmenti l'interès per poder visitar la nostra població.
A part les jornades gastronòmiques als restaurants.
Sí, a part, paral·lelament, els restaurants, els tots restaurants del Club de Gastronomia han elaborat uns menús gastronòmics amb preus diferents per a ser assequibles a totes les butxaques, des dels 20 als 40 o 50 euros. Hi ha molta varietat, molta qualitat amb el peix fresc. I bé, tenim paral·lelament, per una banda, els restaurants amb els menús gastronòmics i per l'altra, la ruta de les tapes.
Quin període és el que abarca aquestes jornades gastronòmiques?
Són 10 dies, del proper divendres 11 d'octubre a l'altre cap de setmana, el diumenge 20 d'octubre. I com bé heu comentat, l'acte central serà el 13 d'octubre, el diumenge que ve, amb la 29a diada de l'arrossejat i del peix de la llotja de la Milla de Mar al port de la Milla de Mar. Ja comença a les 9 del matí amb moltes activitats, amb el concurs d'arrossejat, degustacions gastronòmiques, tenim també una trobada castellera amb tres colles, participant tres colles, entre elles la colla local, los Chics Caleros. També tindrem, com a novetat enguany, una trobada d'instagramers, ara que aquesta xarxa social està agafant una gran empenta i que està molt de moda, doncs creiem també que serà interessant. I bé, creiem que serà una jornada molt bonica, molt festiva i molt lúdica, i a la vegada que es podrà degustar pues, l'arròs i el peix de la Milla de Mar, de la Cala.
Aquesta és una festa gastronòmica que possiblement siga la més tradicional d'aquesta localitat de la Costa de l'Ebre, no?
Pues sí, una de les més tradicionals i una de les més veteranes. Com he comentat abans, enguany complim el 29è aniversari. Són 29 anys ja d'aquesta festa pues, bueno, que ha anat evolucionant d'any en any i s'ha convertit en una de les més tradicionals, per què no dir-ho, de la costa catalana.
Comentava que hi ha concurs. Qui participa? Sí. Quins premis hi ha?
Sí, hi ha un concurs gastronòmic. Hi ha 40 participants amb
professionals, amateurs?
No, hi ha una mica de tot, però pràcticament són cuiners i cuineres de la Milla de Mar. Hi ha molts pescadors que a la seva barca són cuiners, són rancheros i participen en el concurs. Hi ha també moltes senyores, i hi ha algun cuiner que hi participa. Hi ha dos tors, el primer tor de 10 a 12 i el segon de 12 a 1 i 30. I bé, hi ha tres premis per tor, els tres premis de mestres d'arrossejaires, amb 150 euros cada premi, i amb el trofeu commemoratiu d'aquest títol de mestre arrossejaire. I bé, paral·lelament es podrà degustar també l'arrossejat.
Molt bé, això comentàvem, és a dir, la gent que s'atenci a la jornada, què és el que podrà degustar al llarg d'aquest matí?
Si posarem a la venda uns tíquets al preu de 5 euros, i amb aquests tíquets hi ha una cassoleta de fang, amb la cassoleta d'arrossejat. També donem una copa de vidre, amb el qual, amb aquest mateix tíquet, podran fer dos degustacions de cava o de vi, perquè també paral·lelament hi ha una mostra de caves i de vins. I també es podran degustar dos tapetes de peix elaborats pel Club de Gastronomia. Hi ha una tapa que és de sèpia estofada, una altra tapa d'uns bunyols de lluç, i una altra etapa de polpa amb patates. Són ranxos, han volgut combinar una mica la innovació amb els ranxos tradicionals de tota la vida que s'han elaborat a les cases i a les barques de l'Ametlla de Mar.
Amb aquestes jornades gastronòmiques, quin és el tipus de peix que es vol promocionar? Perquè, clar, parlem de jornades gastronòmiques del peix de llotja.
Bé, nosaltres hem donat als restaurants pues, dia lliure perquè ells fessin els seus menús adients a la seva cuina. Però bueno, podem trobar el peix que bàsicament es pesca més aquí a l'Ametlla. Podem trobar el polp, el rap, el lluç, són els productes que figuren més en aquests menús i en aquestes tapes. El congre també podem trobar el llangostí, que també és molt típic d'aquí de l'Ametlla i de la zona, que té un gust especial, diuen, degut a la proximitat del riu Ebre, no, els seus sediments, les seves aigües que enriqueixen encara més i que el peix de la zona de l'Ametlla, de la desembocadura de l'Ebre, pues, adquireix aquests matisos i aquests sabors tan especials que són únics, no, que es nota la diferència entre altres peixos que es puguin pescar en altres indrets.
Per tant, a partir del dia 11, durant 10 dies, jornades gastronòmiques i el diumenge 13 d'octubre, la Diada de l'Arrossejat a l'Ametlla de Mar. Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies i que vagi tot pues, molt bé.
Gràcies a vosaltres i des d'aquí pues, bueno, invitar la gent que ens està escoltant pues, que seran benvinguts a l'Ametlla i que ho estem preparant amb molt de carinyo i que s'ho passaran molt bé.
Moltes gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Avui coneixerem més sobre la manera en què parlen els mariners i els pescadors. Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts. Com esteu?
Bé, bé.
Bé.
Avui què ens explicareu?
Pues avui t'explicarem és calar la sàrcia.
Calar la sàrcia.
Sí.
És tirar les sàrcies.
Calar la sàrcia, calar el bou, no?
El sí. Bou, la sàrcia, el palangre. Tirar els pertrechos de la pesca, tirar-los a l'aigua, deixar-los parats per a que actuïn.
Tirar els aparells, diguéssim, les arts de pesca
sí,
a la mar, no?
Sí.
Quan se diu calar el bou, clar, molta gent pot pensar
el bou de la barca d'arrastre.
Sí. I per què se li diu bou? Perquè se li diu bou.
Bou és ja pues, el nom de
tota la... Perquè vida. Suposo que com que...
Perquè hi ha dos cames que pareixen com si fossin dos banyes, no?
Sí.
Dos bandes. Són dos bandes i ja està.
Molt bé.
I per això l'aparell se diu...
Molt bé. Sí. I calar és la funció sí. de diguéssim, de posar l'aparell o posar l'art de pesca
sí.
a la mar, sigui a la sàrcia, molt sigui... Sigui el palangre, no. Sigui el que sigui.
El bou
no?
Se diu això perquè la pesquera també es diu el bou.
I perquè la pesquera és el bou, no? que són les barques de l'arrossegament, no? Que porten el bou. Pues bueno, avui m'ha deprès pues això, el que vol dir calar el bou, calar la xarxa, que és aquesta primera acció. Un altre dia parlarem de l'acció d'arroplegar la xarxa, pues que també té la seva definició. Moltes gràcies, fins al pròxim programa.
El ranxo a bord.
De nou amb vosaltres, Joan, Rafael, avui què és el que mos aconsellareu que preparéssim, com sempre, baix els punts de vista habituals de preparar menjars mariners, econòmics i fàcils de fer.
I de dieta. No, Rafael, vull dir,
sí,
peix que...
és peix molt econòmic sí. i molt, molt apreciat en l'omega 6 i perquè no n'hi ha de més alt. Farem cavalla xapada i també a la brasa o a la planxa, com tinguéssim.
Cavalla xapada. Bueno, sí. La cavalla és peix blau, no?
Sí, claro.
Per tant, d'aquí que parlàveu del tema de l'omega 3, sí. pel tema del colesterol i per moltes
cavalla,
altres
si pot
coses.
Cavalla que sigui grosseta, eh? Com més grossa,
les cavalles,
millor. Com més grossa, millor, per a fer la xapada.
Molt bé. com la prepararem? Perquè quan diem xapada, què vol dir?
Sí. És oberta.
Oberta en canal.
Sí.
Sí.
Molt bé.
De dalt baix.
Li tallarem el cap en redó per l'altura de les ganyes i en acabat posarem la cavalla plana.
El llom.
I en vez d'obrir-la per la part de la panxa, la obrirem per la part del llom.
És a dir, teòricament al revés, doncs, per l'esquena.
Per dalt, sí, i deixar l'espina en una banda i l'altre filet sense espina i obrir-la.
S'obri del tot, eh?
Sí, sí, sí.
Totalment.
I en acabat li traus les vísceres, tota la tripa, això, la llimpies bé, una vegada està ben neteta, la sales ben saladeta.
Ben saladeta que la sal.
I si vols li pots posar-li una mica de prever roig, una miqueta, la deixes aixamorar una miqueta i quan la tens les brases o la planxa preparada, al foc.
És a dir, així de fàcil.
Sí. Sí.
Tallem lo cap enredó, l'obrim pel mig però al revés,
sí,
és a dir,
ella
per
mateixa llom, ja molla, sí. Normalment està grasseta.
La netegem, li
si
deixem només la
planxa,
carn.
I ja t'amollarà una miqueta d'oli ella mateixa. I...
És un peix que és grassoset, no?
Sí, sí. Quan està grassa, sí. Quan no està, no.
A l'estiu està més grassa. A l'hivern no tant. Sí.
Per tant, a l'estiu podem dir que està més gustosa, doncs.
Sí, sí.
Sí.
Tot el peix blau. Tot.
Tot el peix blau
està més gras.
Tot el peix blau a l'estiu.
La sardina també, el boqueró, tot.
Llavors una oberta, i com l'hem de posar damunt de la brasa? Per la part oberta o per l'altra?
És igual una banda que l'altra, has de fer les dues.
Ah, s'han d'anar tombant, eh?
Sí.
Has de tombar-la.
I el pebre roig, si tenim ganes de que tingui algun altre gustet, li hem de posar abans de posar-ho a la brasa.
Sí, però per la part de la carn, de dins, no per la pell.
Per la part de
dins. Una miqueta, no molt, sí.
Després ho deixem i el gust, suposo, del consumidor.
Sí,
no?
Que no es cremi massa. Bueno, això ja ho diem sempre, que el peix
cremat
massa fet,
no
massa
fet,
perd...
I amargueix.
I amargueix, no?
Sí, li canvia el gust.
I després, pues, servit en un plateret i una miqueta d'oli.
Sí, una mica d'oli i, bueno, hi ha gustos per a tot.
Sí, hi ha gustos per a tot.
Vinagre. O llimona.
Jo vinagre, també.
Jo vinagre.
Oli i vinagre.
El pescador normalment li posa vinagre blanc. Si pot ser blanc. El negre li canvia el color. Bueno, el mate, però bueno, si pot ser vinagre blanc.
Vinagre blanc. I llavors, pues, clar, en una tomaqueta amanida, això...
Sí, bueno, acabat a gust també. Del consumidor.
El que li va molt bé
li pots fer
és una ceba amb vinagre al costat tendre.
Una ceba tendra, una ceba tendra,
sí,
amanida amb vinagre.
Tendra, la mate és una miqueta, o amb vinagre també, i oli una miqueta, al costat, i menjar la ceba crua a la cavalla.
I el porronet de vi, i llavors ja no ens
ja
necessitem
si
res
pots,
més.
Nosaltres no, que no en bevem gaire.
Pues, Rafael, Joan, moltes gràcies. Anem a provar aquesta cavalla xapada a la brasa.
I la tingués ara.
L'acordió del grumet.
I a l'acordió del Gourmet avui us presentem un tema de l'Antònia Vilàs, que precisament formava part d'aquesta o d'aquest grup d'havaneres anomenat Desplega Veles. El tema se'n diu Des de casa veig el mar. Una manera molt realista, com hem dit a l'inici, i molt actual, ja veureu la lletra.
Des de casa veig el mar, veig el port i les gavines, i al matí veig sortir el sol, lluent color tarongina. Des de casa sento el mar i les barques quan arriben, i fins sento els pescadors que contents canten i diuen. Avui la pesca està bona, per això negres cantem. Avui a les nostres dones molt contentes les farem, perquè quan hi ha bona pesca es guanyen molts més diners. Podrem pagar l'hipoteca i arribar al final de mes. Podrem pagar l'hipoteca i tapar un forat més. Barques veig marxar quan la lluna els il·lumina, pensant el compàs del far, que amb un quien las vigila. Veig les barques de la llum, pescant totes en renglera, del peix blau sento el perfum. Quan arriben de pesquera, avui la pesca està bona, per això alegres cantem. Avui a les nostres dones, molt contentes les farem, perquè quan hi ha bona pesca es guanyen molts més diners. Podrem pagar la hipoteca i arribar al final de mes. Podrem pagar la hipoteca i tapar algun forat més. Quan hi ha bona pesca es guanyen molts més diners. Podrem pagar la hipoteca i arribar al final de mes. Podrem pagar la hipoteca i tapar algun forat més.
El Norai.
I avui us volem parlar de les estacions nàutiques, de la labor que fan i sobretot també presentar-vos al nou president des de fa pocs dies d'una d'aquestes entitats, concretament de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya. És el senyor Miquel Gotanegre. Senyor Gotanegre, benvingut a Blau Marí. Gràcies per atendre'ns i a la vegada felicitats per aquest càrrec.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns ser presents a la vostra xarxa.
Una associació d'estacions nàutiques de Catalunya que aglutina les estacions nàutiques que hi ha al llarg de la costa catalana i que tenim entès que també forma part d'una entitat d'àmbit estatal, no?
Sí, és cert. En aquest, o sigui, hi ha el que és les estacions nàutiques a nivell de territori, les estacions nàutiques catalanes i després tenim la xarxa d'estacions nàutiques espanyola, no?
Les estacions nàutiques... Digui.
És una mica l'estructura que hi ha, no? Totes amb una mateixa filosofia, amb un mateix logotip i amb una mateixa manera de treballar, no?
Vostè va accedir al càrrec fa només uns dies, per tant, s'estrena en aquesta condició de president de l'entitat d'aquest país, per tant, suposo que il·lusionat i amb ganes de treballar, no?
Moltíssimes ganes, i això és un... és un honor poder fer durant un temps molt concret, perquè nosaltres tenim un mandat molt marcat de 2 anys, però sí que en aquest moment ens toca a nosaltres dirigir una orquestra de la que formem part, no? Això és una mica un cas com passa a Suïssa, no? Vull dir, a Suïssa moltes vegades ningú sap qui és el president del govern, a les aeronàutiques igual, perquè realment tots treballem en equip permanentment, no? El que passa és que per temes jurídics cal que hi hagi un president, no? Però això no vol pas dir que la gent que estava abans no continuï treballant i els que hi serem, deixarem de ser-ho dintre un temps, no continuem, no? Vull dir, això és com una gran orquestra i de tant en tant doncs, hi ha un dels seus membres que la presideix durant una estona, no?
Perquè, com vostè comentava, la presidència és rotatòria, no?
Sí, és rotatòria, són 2 anys i hi passem totes les estacions nàutiques de Catalunya. Vull dir, comencem de... Ara, fins fa pocs dies, la tenia la part sud de Catalunya i en aquest moment la té la part nord, no?
Per tant, vostès substitueixen els responsables de l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, no?
Sí, és així.
En tot cas, és una persona que porta al capdavant d'una entitat d'aquestes característiques, president de l'estació nàutica Roses Cap de Creus i, per tant, està dins d'aquest món també des de fa temps. Té experiència en aquest camp, no?
Sí, és un camp que realment la nostra feina, que és una feina completament altruista, o la sents o no la pots fer, perquè requereix dedicació i requereix implicació, no? I això pues, només ho pots fer-ho si t'agrada i et motiva, no? I aquest és el meu cas, i estic molt content. És un gran honor, com he dit abans, poder presidir les estacions nàutiques del meu país, de Catalunya, no?
Quins serien els seus objectius, allò de sortida, de programa? Li vaig a demanar, mira, pues, jo m'he posat al cap a aconseguir això i ho vull tirar endavant.
Com, estic agafant el timó d'un vaixell que fa molt de temps que navega i que navega molt i molt bé, no? Amb la qual és molt difícil quan agafes el relleu d'un equip, perquè no solament agafo el relleu de la presidència, sinó que l'equip de la Estació Nàutica de Roses agafa el relleu de la gestió, no? Qual, això és tot un grup de persones que agafaran aquest vaixell. I en aquest moment el que ens marquem com a objectiu, continuar portant el vaixell amb les mateixes característiques, i sí que ens agradaria pues, que se'ns reconegués a nivell de casa nostra, a nivell de Catalunya, com els verdaders clubs de producte nàutic del litoral català, no? Això és molt important, perquè les estacions nàutiques som unes associacions cofinançades amb diner públic i diner privat, al voltant del 50% de públic i el 50% privat, i som un dels grans promotors d'aquestes experiències a l'entorn de la nàutica a nivell de tot l'estat espanyol i a nivell internacional, no? I això és el que m'agradaria pues, poder consolidar, i que tinguéssim aquest reconeixement i que l'administració pues, ens col·laborés més amb nosaltres amb tot aquest esforç que estem fent.
No troba que a casa nostra aquest lideratge del producte nàutic està molt diversificat a l'hora de la promoció d'aquesta activitat nàutico-turística?
Bueno, està molt diversificat, i és per això que un dels nostres objectius és que se'ns reconegui com els verdaders clubs de producte nàutic, no? Pensi que, per exemple, a nivell del municipi de Roses, que nosaltres, la nostra estació nàutica es diu Roses Cap de Creus, en aquest moment, amb el comerç inclòs, estem representant 222 empreses del municipi, i representem a nivell de la nostra zona el 63% del volum de econòmic del municipi. Vull dir que tenim un pes molt important, no? I crec que estem en aquest moment en disposició de poder ser els representants d'aquestes experiències nàutiques i d'aquestes activitats arreu, no?
Vostè comentava que clar, que les estacions nàutiques estan finançades amb diner públic i privat, i de fet estan formades per empreses privades, estan formades per institucions i entitats públiques. Aquesta és una part del seu èxit?
Sí, pensi que en aquest moment l'èxit de fer una bona promoció és que hi hagi una implicació molt i molt important del sector privat. I això, a través de la xarxa d'estacions nàutiques, tant catalanes com espanyoles, s'ha aconseguit, perquè és molt complicat i costa molt per part de l'administració trobar fórmules perquè l'empresari posi diners. Amb aquesta fórmula, aquests clubs de productes s'ha aconseguit, no? I aquesta és una de les nostres bases de l'èxit, no? Pensi que estem parlant en molts casos del 50% i en casos de més del 50% de diner privat, amb la qual cosa això és molt important, perquè sempre l'administració parla de que l'empresari s'ha d'implicar amb la promoció, i en aquest cas l'empresari ho està fent i de valent.
En els darrers anys s'ha notat un canvi en el país, diríem que mira més cap al mar, un país que tenim molta costa, que tenim un mar al davant amb moltíssimes possibilitats, i que pareixia que estava una mica d'esquena, però pareix que això a poc a poc va millorant una mica, no?
En aquest moment la situació ha canviat, la situació no és fàcil per ningú, i tots els destins volen aquest producte tan preciat, tan preuat, que es diu turisme, no? Per poder-ho aconseguir, els destins s'han d'especialitzar. En aquest moment no n'hi ha prou d'oferir una bona platja i unes aigües netes, sinó que ens hem d'especialitzar, i cadascú ha d'exigir amb allò que es caracteritza, no? Aquí és on entrem les estacions nàutiques, perquè decorem, farcim aquest producte tan important de sol i platja amb activitats a l'entorn del mar, no? Això fa 10 anys no necessari, perquè amb el sol i la platja era suficient. Ara cal que per poder plantar cara a tots aquests nous estils emergents del Mediterrani traguem totes les nostres eines, i una d'elles és l'organització i tot l'entorn d'activitats que nosaltres podem fer al nostre destí, que no es pot fer en altres llocs.
Per altra banda, tinc entès o tenim entès que estan preparant un estudi d'impacte econòmic del que generen, no?, les estacions nàutiques al territori. Ja tenen alguna dada que es pugui desprendre de moment de la feina que han fet?
Encara estem ja... aquests estudis estan fets els de l'estació nàutica de Estartit d'Illes Medes, està fet el de l'estació nàutica de Roses, i volem que es facin amb la resta d'estacions nàutiques perquè es pugui valorar el retorn d'aquestes accions, no? Perquè en aquest moment és molt important, com fas accions de promoció exterior, poder valorar aquest retorn. I si organitzes un aconteixement, valorar el retorn d'aquest aconteixement, perquè si és un aconteixement que no porta res al municipi o a l'estació, potser en un futur no cal tornar a repetir, no? I això, si no es fa un estudi i no es valora, no se sap. I aquí és on estem treballant en aquest moment per poder aconseguir.
Els resultats són satisfactoris per a vostès? És a dir, es demostra, es constata aquesta aportació econòmica i aquest impacte positiu econòmic al territori? Amb les dades que tenen a la mà, eh?
Amb les dades que tenim en aquest moment, que encara no les farem públiques, si les tinguem totes, es nota, sí, i per això els estem fent. I per això ens agradaria poder arribar més lluny amb aquests estudis, perquè en un futur poder tindre un estudi de totes les estacions nàutiques de Catalunya i saber realment si la feina que estem fent pues, té un retorn com el que nosaltres desitgem.
En tot cas, aquestes coses s'han de provar, no?, per a poder assolir pues, una mica aquesta importància que té la tasca que estan fent, no? És a dir, el fet de provar, de dir, senyors, tenim aquest impacte, provoquem aquest impacte, suposa que poder és el que necessiten les estacions nàutiques per acabar de liderar tot aquest projecte, no?
I tant, és que això que li estic dient jo és molt i molt important, perquè, com he dit abans, si nosaltres, avui en dia, una de les accions més importants per poder fer promoció és crear aconteixements al teu municipi per provocar estades, no? Si nosaltres creem un aconteixement i no sabem si aquest aconteixement ha tingut un resultat positiu o negatiu, malament anem, no? I calen baròmetres perquè el diner públic cada vegada és més difícil d'aconseguir-ho. Les empreses cada vegada els hi costa més de posar diners en promoció, i si realment no poden palpar, no poden sentir el retorn, difícilment ho fan. Amb la qual és molt, molt i molt important tindre aquests estudis cada vegada que plantegem una actuació.
Senyor Botanegra, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Felicitats novament pel seu càrrec i molts ànims per la feina que han de fer en el futur immediat, pràcticament, no? En el present i en el futur immediat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos una vegada més pues, fer servir les vostres xarxes per difondre el nom de les estacions nàutiques catalanes.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Plàncton, benvinguda.
Hola, què tal?
Avui coneixerem pues, un fenomen que aquest estiu passat en algunes zones de la costa catalana pues, va tindre presència, no? Aquestes taquetes marrons, no?
Efectivament, avui parlarem d'aquestes taquetes marrons que es van fer tan famoses durant uns dies.
Doncs pues vinga, som-hi. Què són? Què és? Què ho provoca?
Doncs, bueno, aquestes taquetes, com tu deies, han aparegut aquest any, i han durat bastant de temps, però és bastant normal que apareguin tots els anys. El que passa aquest any ha durat una miqueta més. El primer que s'ha de dir és que van ser unes taques que eren inofensives, que no causaven cap problema ni cap molèstia a la pell de la gent, ni res. I perquè nosaltres aquest estiu que hem estat al Castell de Sant Jordi, hem estat veient les taques dia a dia, ens trobàvem amb molts banyistes que estaven molt preocupats sobre què eren aquestes taques. Hi havia alguns que deien que eren d'abocaments dels pobles costaners, que no podien depurar bé les seves aigües residuals. Alguns deien que, bueno, restes d'escremers, bueno, de tot, no? Hi havia un pèl de desconeixement i de por entre els banyistes. Però bueno, aquestes taques no estan relacionades amb una baixa de la qualitat de l'aigua, degut a la falta d'assenyament. Anys enrere sí que podia ocorrir això, però l'origen d'aquestes taques, si bé pot estar influït una mica per l'activitat humana, de que arribi més nitrogen a l'aigua, nitrogen que ve, per exemple, dels camps de cultius i que ajuda a que aquestes algues creixin, però és un fenomen que és bastant natural. I bueno, que eren aquestes taques, suposo que si us vau ficar a l'aigua aquest estiu, vau veure que eren unes taques gelatinoses, a vegades molt denses, entre 20 i 30 centímetres, que estaven parellats a la platja i que entraven a les cales i es quedaven.
Fer com una mica de fàstic, no? Allò...
Sí, la veritat és que sí, perquè clar, a més entre aquesta densitat, aquest mucílag dens, s'anaven enganxant tota alguna brutícia, algunes llaunes, llavors clar, això al conjunt sencer no era molt bo. A més, quan arribava a les platges, sobretot a les cales, i el vent no afavoria i deixava que s'anés acumulant, doncs de poc a poc s'anava descomponent totes les cèl·lules de totes les algues. Perquè aquestes taques estan produïdes per unes algues. ¿Vale? El nom científic d'aquest alga tan bonica era Conyalux fragilis, ¿vale? Que no deixa de ser una planta que és de fitoplàncton marí, ¿vale? Que està a la columna d'aigua, com moltes altres algues microscòpiques i que floten al mar i que són una part fonamental de la cadena alimentària. El problema apareix quan aquestes algues, que són del grup dels dinoflagel·lats, comencen a créixer molt, 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 com va passar aquest estiu. Quan hi ha condicions ambientals bones, comencen a créixer molt i acaben formant aquest mucílag. Aquest mucílag és una substància, que és la part densa on es quedava atrapat tot, és una substància que generava la pròpia alga. ¿Vale? I que en aquest cas, en el cas d'aquesta alga dinoflagel·lada, no té cap tipus de perill per a l'ésser humà. Simplement, com tu comentaves, és una miqueta de fàstic. I desesperava una mica, no? Els regidors, el sector turístic, era com podem netejar, i era com, és impossible, per moltes xarxes i molts salobres que tingueu no la podreu treure de les cales fins que no canviïn els vents i les corrents i se les emportin fora i s'acabi desfent aquest tipus de mucus.
Clar, la manca d'informació preocupa, però també preocupa que moltes vegades l'usuari no ens acabem de creure massa els que ens diuen pues, les administracions en temes i en situacions com aquestes, entens? No. Clar, et ve una cosa d'aquestes i sempre penses, bueno, si no la toco, millor, no? Pel que pugui passar, no?
Trobo que com mesura a agafar és bona, no? De que no la toquis i ja està, perquè a més, a vegades entre aquesta massa es quedaven alguns tentacles de meduses, llavors per això hi ha gent que deia que picava, però bueno, no era més que això. Però realment les substàncies totalment inocues per a l'ésser humà. Hi ha altres tipus de dinoflagel·lats, d'aquests tipus, uns altres tipus d'algues que sí que generen algunes substàncies tòxiques i formen el que es denominen les marees roges, que això sí que és perillós, tenen components neurotòxics, i bueno, en aquest moment sí que hi ha alertes que de veritat, però llavors se tanquen les platges, les badies, els llocs on hi ha cultius d'ostres, de musclos, el que sigui, se tanquen, s'analitzen i tot. Però bueno, afortunadament aquestes taques bueno, no deixen de ser una cosa natural, això no es vol dir que el mar està viu, que no ens banyem a una piscina i que, bueno, que no sempre ens trobarem al mateix paisatge idíl·lic i de postal, però bueno, que sí que està bé, que s'ha de donar a conèixer a la població bé que aquests fenòmens.
Bé, doncs que l'utilitzem a l'estiu per banyar-nos, però que bueno, la veritat és que, com tu deies, està viu i genera doncs, una sèrie de situacions naturals, doncs, algunes doncs, que no afecten a la salut i d'altres que sí, i aquestes taques amarronades, vermelloses, doncs, bueno, que en aquest cas doncs, no influïen i no eren nocives. Aurora, fins al pròxim programa. Moltes gràcies.
Adéu.
L'Arjau.
I com sempre, el Manel de Ramon en aquesta secció es volta a Catalunya buscant temes d'interès de l'àmbit lúdic, de l'àmbit cultural, com avui que ha marxat, concretament, fins a l'Estartit. Manel de Ramon, com estem? Disposat, suposo, que a repassar algun tema d'actualitat i cultural del nostre país.
Doncs així és, efectivament, ens anem avui cap a l'Estartit per parlar de la recuperació del patrimoni pesquer d'aquesta zona. I ho parlarem amb la coordinadora del Consell Municipal de l'Estartit, Sabina Plaja. Què tal? Benvinguda.
Bones, com esteu?
Pues intentant conèixer una miqueta més d'aquesta iniciativa que heu tingut des d'aquest Consell Municipal de l'Estartit. Per què aquesta iniciativa?
Bé, primer hauria de dir que el projecte es diu La Llongada i, com bé sabeu, no sé si per aquí a les vostres terres també en dieu igual, La Llongada és l'espai que queda entre les onades del mar i la primera línia de la sorra. Llavors, el mar deixa aquesta petja, llavors aquesta petja és La Llongada. Llavors nosaltres, La Llongada, n'hem volgut dir la memòria viva d'un poble pescador. El Consell Municipal, juntament amb el Museu de la Mediterrània, la Confraria de Pescadors i el Parc Natural de les Illes Medes i el Montgrí i el Baix Ter, doncs, hem cregut que seria que era una bona ocasió doncs, per intentar recuperar aquesta memòria que semblava doncs, a ulls de totes aquestes institucions doncs, que quedava una mica oblidada, a vegades fins i tot amagada, per la gent d'aquí.
Efectivament. Aquesta recuperació de la memòria de l'Estartit, aquest poble lligat al mar i que ha viscut des del seu naixement, concretament cap al segle XVIII, lligat precisament en aquest sector de la pesca, en quins suports ha comptat?
Mireu, doncs ja us dic, en principi doncs, per aquestes institucions que són el museu, que són la confraria, i que és el Consell Municipal i el Parc Natural. Per tant, aquí tot el personal humà, diguéssim, tant els pescadors com els tècnics del parc, com els tècnics del museu i la gent del Consell Municipal, doncs som les persones doncs, que hem intentat doncs, fer aquest projecte per recuperar aquesta memòria. Llavors, els recursos econòmics no són molts, però la il·lusió i les ganes doncs, de tot aquest col·lectiu doncs, de fer aquest estudi i de fer aquesta recuperació, penso que equilibren molt a vegades la manca dels diners. No? Llavors aquí ha sigut això, doncs, parlar molt amb la gent, anar a veure les cases de pescadors, fer estudis doncs, de tot el material gràfic que tenien a les cases, els estris que tenen, recopilar-los, és a dir, una feina una mica de formigueta, però que pensem doncs, que pot donar fruit a base doncs, d'anar fent una mica la recerca, no?
Efectivament, recuperant el que és territori, història i sobretot la personalitat d'aquesta zona, no? Quins serien els trets fonamentals d'aquesta personalitat d'aquesta zona de Catalunya?
Home, penseu que, per exemple, fins a principis del segle XX, l'activitat pesquera era l'activitat pràcticament única que hi havia a l'Estartit, excepte una petita zona a peu de la plana, que hi havia uns hortets i una mica, doncs, bueno, per fer una mica doncs, també d'economia agrícola per compensar doncs, els dies de temporal i que els pescadors no podien anar a sortir. Però això estem parlant que va durar fins bé als anys 40. Llavors, fins que no arriben els primers turistes i s'organitza una mica doncs, el sector serveis d'atenció al turista als anys 50, a finals dels 50, doncs la pesca i el mar era el referent de l'Estartit. Per tant, jo penso que aquí, amb aquests últims 50 anys, s'ha produït aquesta mena, permeteu-me la paraula, d'oblit, una mica, no? O com a dir, de reconeixement d'aquesta tradició que fins i tot es veu en el territori, no? La fesomia del poble ha canviat bastant, i les barques de pescadors doncs ara són una petita part al mig del que és el port esportiu. Llavors, nosaltres ens semblava que era interessant, sobretot últimament, doncs, que la vinculació amb el turisme i el coneixement doncs, de les experiències pròpies de cada territori doncs, van molt lligades, de recuperar aquesta idiosincràsia pròpia del poble, perquè a més donava personalitat, jo ja et dic, amb el sentit turístic, no?
Més sí, sí. Parlem precisament de la personalitat, no? De la personalitat d'aquesta zona, no? Recuperant pues, barques, caladors, locals socials, locals dels barjo, etcètera, etcètera. Però tinc entès que és un projecte interdisciplinar, és a dir, passa per temes culturals, per temes etnològics, per temes naturals, que n'hi ha molts, no?
Clar, clar. Us dic, a veure, llavors això també va... Us deia que una de les nostres potes, o dues, que són molt importants, a part, diguéssim, de la història, no? que pot ser doncs, que hagi recollit amb un document, o amb una fotografia, o amb una imatge, o amb un, fins i tot amb un audiovisual... L'important és el contacte amb les persones. Llavors, nosaltres comptem amb la confraria de pescadors que tenen un sector de pescadors encara en actiu, gent que són jove i que han decidit treballar doncs, amb la pesca artesanal, que és la que, el tema que ens interessa més, conjuntament doncs, amb pescadors doncs, que estan jubilats i, per tant, doncs, que tenen l'experiència dels anys, no? I que comparteixen doncs, aquesta sapiència, diguéssim, de l'experiència del viure al mar. I, a més, també vinculat amb la confraria, tenim el Parc Natural, que té un interès especial en tots els temes que fan referència amb la pesca artesanal. Uh-huh. Fins i tot amb productes, com us deia abans, doncs, també vinculats doncs, amb un turisme sostenible, amb un coneixement doncs, de patrimoni natural, que evidentment, doncs, amb la declaració del Parc Natural de les Illes Medes, doncs és un tema doncs, que entra dins del seu nucli d'interès.
Efectivament. I en tot això què en fareu? En tot això recuperat?
Bé, ara hem fet... primer vam fer una presentació del projecte, que era una declaració de bones intencions i d'accions que teníem previstes. Una d'immediata serà... Estem confeccionant una exposició que pensem que serà que volem que sigui itinerant, que la volem portar-la doncs, a escoles o a museus o a altres centres doncs, que estiguin interessats en el tema. Per això també comptem amb el suport de la xarxa de museus de la Costa Brava, tenim contactes amb el Museu de la Pesca de Palamós i amb el de la Sobe de la Sal de l'Escala. Més que tot doncs, perquè la informació doncs, sigui el màxim de contrastada possible. I després doncs, també doncs, tot el material d'audiovisual que estem fent amb les entrevistes, les entrevistes que fem amb els pescadors els gravem totes, els transcrivim, i intentem fer, doncs, esclar, a partir d'aquí surten moltes coses que expliquen les costums, la manera de parlar, quines arts de pesca hi havia, quines dimensions tenien les barques, quins peixos pescaven, quins peixos han desaparegut. És a dir, són una font d'informació de primera mà, molt interessant, el que passa que, esclar, llavors tot aquest material s'ha de recopilar, s'ha de tractar i... Bé, és un projecte que no és de 3 dies, eh? Anem a poc, el que deia abans, no? Fent la formigueta, i per tant, doncs, pensem que és un projecte que no té... No és a dir, serà 2 anys o serà 3 anys. Mentre tinguem persones que ens vagin donant informació, irem recopilant i a partir que anem tinguent coses per dir, per treure, doncs llavors ho irem adaptant.
Doncs Sabina Plaja, gràcies per estar amb nosaltres aquí a l'Arjau, al programa Blau Marí. Feliç jornada i enhorabona pel projecte.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
De l'Estartit amb la recuperació del patrimoni pesquer d'aquesta localitat. Gràcies també a la Sabina Plaja per atensar-nos també aquestes opinions. Manel, ens retrobem la setmana que ve. I res, recordar abans de marxar, pues, com sempre, que hem iniciat el programa parlant de diferents promocions gastronòmiques al nostre país. Per una banda, el Palamós Gastronòmic, evidentment a Palamós, que hem parlat amb l'alcaldessa de Palamós, Teresa Ferrés, i de les jornades gastronòmiques del Peix de Llotja a l'Ametlla de Mar, que hem parlat amb Damià Llaó, gerent de l'àrea municipal de turisme d'aquesta localitat. A continuació, el Joan Argento i el Rafael Martí ens han parlat de la funció del calar el bou en una barca i ens han preparat en l'apartat gastronòmic una cavalla xapada. Avui el protagonista musical del programa ha sigut el tema Des de casa veig el mar del grup Desplegar veles. L'impacte econòmic de les estacions nàutiques de Catalunya l'hem repassat amb Miquel Gotanegra, nou president des de fa pocs dies de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya. I avui amb l'Aurora Requena, amb la nostra oceanògrafa particular, hem parlat dels mucílags, aquestes marees de color marronet que de quan en quan apareixen a les nostres platges a l'estiu. Res més, hem de posar punt i final. Una abraçada en nom de tot l'equip que fa possible Blau Marí. Ens retrobarem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.